T'esperem a l'Expofira quilòmetre 0 a Fira Reus del 9 al 12 de març. Entrada gratuïta.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Som d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Encetem aquesta nova temporada amb un clàssic dels Scorpions, Wind of Change. Coneixeu la història que s'amaga darrere d'aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Amb Aleix Pariser.
Les 11 i 2 minuts segueixen els esports a RAC1 fins a la 1 de la matinada, ara amb la tertúlia del Tu diràs. Acabem de viure i s'acaba de tancar ara mateix amb aquest empat a 0 del Real Madrid al Benito Villamarín contra el Betis. Ha tirat un tros més de lliga al Madrid, que si ja no la tenia prou perduda, ara sembla que la perdrà del tot. O com a mínim, com deia el Damià López al tancar la transmissió des de Sevilla, que l'únic que pot passar ara mateix, des d'ara i fins al juny, és que el Barça perdi aquesta lliga. Se li atreveixen les defenses molt organitzades al Real Madrid. Ho vam veure l'altre dia, dijous, a la Copa contra el Barça, al Santiago Bernabéu, i ho hem tornat a veure avui amb un Betis ben ordenat, defensant bé, i que ha impedit que el Madrid fes un gol al Benito Villamarín. Els blancs tanquen la jornada, doncs, a 9 punts del Barça, és a dir, que el Barça té ara mateix la màxima diferència en aquesta lliga amb el Real Madrid. Mai havia estat a 9 punts el Barça en aquesta lliga, com a màxim a 8 durant algunes jornades. Però per primer cop el Barça té la màxima diferència amb el Real Madrid quan queden només 14 partits per tancar aquest campionat. El conjunt blanc, que des que va guanyar 2-5 a Anfield contra el Liverpool a la Champions, només ha fet un gol en els 3 següents partits. I va ser el nano del planter, Álvaro Rodríguez, en el derbi madrileny i a les acaballes. Fa una setmana, just, semblava que la derrota al Mèria del Barça ho podia capgirar tot, que havia estat un, o que podia ser un punt d'inflexió, però veient la jornada d'avui i com estan els uns i els altres, aquesta lliga és molt difícil que se li escapi al Barça. Els de Xavi, que per cert han sumat avui 3 punts importantíssims aquesta tarda contra el València, una altra victòria per la mínima, molt treballada, amb 10 durant bona part del segon temps i un altre cop basada en una gran defensa. És un altre 1-0. Amb el d'avui el Barça n'ha aconseguit 8 d'1-0s en aquesta lliga. 8 partits han acabat en 1-0 del Barça. De les 20 victòries que porta Xavi, 8 han estat per 1-0, dues més per 2-1. És a dir, que la meitat de triomf del Barça en aquesta lliga han estat per la mínima. Està sent la lliga de l'1-0 o la lliga de les victòries per la mínima del Barça, com vulgueu. Per què? Des del meu punt de vista, perquè el Barça té millor plantilla de mig camp cap endarrere que de mig camp cap endavant. I, per tant, està exprimint al màxim no encaixar gols. Mantenir porteries a zero pràcticament a cada jornada. Porta 8 gols en contra. Només Ter Stegen en 24 partits de la Lliga. I, a banda d'això, el Barça està sabent rendibilitzar al màxim els gols que primer els feia Lewandowski en el primer tram de temporada i que després han fet, per exemple, Pedri o Rafinha, com avui, en aquest tram en què el polonès no està veient porteria amb tanta facilitat. Ens agradarà més o ens agradarà menys com juga el Barça de Xavi, però és innegable que està aprofitant de la millor manera possible les eines que té i està sabent navegar i superar les circumstàncies de lesions, d'estat d'ànim d'alguns futbolistes o de baix rendiment d'altres per sumar victòries, per treure punts. Els números a la Lliga segueixen sent espectaculars, 20 victòries en 24 jornades i amb un peu, a més, a la final de Copa i havent guanyat contra el Madrid també la Supercopa d'Espanya. Ara en parlarem amb l'Àngel Pich Alonso, amb el Dani Solsona i també avui amb l'Albert Blaya, company de Relevo. Una jornada en què l'Espanyol i el Girona han perdut i es tornen a complicar una mica la vida. Els blanquiblaus estan a 2 punts del descens i els gironins a 5 punts d'aquesta zona calenta. Per cert, de la jornada d'avui del futbol internacional, en parlarem també en temps de tertúlia, el Liverpool li n'ha fotut 7 al Manchester United. Sí, sí, 7-0 ha guanyat a Anfield el Liverpool al Manchester United, amb doblets de Gakpo, de Darwin Núñez i de Mohamed Salah, i un golet més de Firmino. És la major golejada de la història dels Reds contra el Manchester United. La major. S'està entonant el Liverpool? I si s'entona el Liverpool? Queden 10 dies, per visitar el Bernabéu. A més, aquest diumenge ens ha deixat un podi de Fernando Alonso, l'estrena del Mundial de Fórmula 1 a Bahrain. L'Aston Martin ha deixat molt bones sensacions. Ha acabat tercer l'asturià per darrere del Red Bull, de Verstappen i Sergio Pérez. Carlos Sainz en Ferrari ha acabat quart. Després ens ho explicarà l'Álvaro Ademà. Hem de felicitar el Barça d'hoquei patins, campió de la Copa, superant el Liceu a la final, que s'ha jugat avui a Calafell, i també Adel Metxal, atleta de Palamós, que s'ha proclamat subcampió d'Europa en 3.000 metres als europeus que s'estan fent a Istanbul. I tenim també, durant el Tu diràs d'avui, una notícia destacadíssima a RAC1 relacionada amb el bàsquet i amb el futur de l'Eurolliga masculina. Hola, Mundet, què tal? Bona nit. Tot bé, Mundet? Bona nit,
Tot bé, bona nit.
Bona nit, perfecte. En el tram final del programa n'explicarem una de grossa. El Mundet ens porta una història treballada conjuntament amb el cap de la secció de bàsquet de Mundo Deportivo, amb el José Ignacio Huguet, que demà també podreu llegir en paper a Mundo Deportivo. Marc, fes-nos un tastet, un avançament d'aquesta informació que és sobre el futur de l'Eurolliga i l'ampliació que vol fer la màxima competició continental de bàsquet amb un equip de Dubai.
Sí, senyor. Ja fa mesos que s'està treballant amb aquesta qüestió, amb contactes de tota mena, trobades a totes bandes, amb viatge inclòs de tota la família Eurolliga als Emirats Àrabs a l'octubre i la creació d'una comissió de treball per preparar-ne l'entrada. Aquest mes de març hi ha d'haver un ple monogràfic sobre aquesta qüestió dels clubs propietaris de l'Eurolliga que, segons ha pogut saber RAC1 i Mundo Deportivo, estan per la labor d'aquesta ampliació. Falta votar-ho i falta aprovar-ho. Damunt la taula de l'Eix, un projecte de 15 anys de bàsquet estable i una inversió de 150 milions d'euros entre aportacions directes i indirectes. A canvi, un equip d'Eurolliga establert a Dubai i l'organització de les Final Fours dels anys 2025 i 2029.
Déu-n'hi-do. Per tant, hi hauria un equip a Dubai i això vol dir que el Barça hauria d'anar a Dubai a jugar, el de Dubai hauria de venir aquí i
sí, bueno,
tota la resta, tota la pesca. Déu-n'hi-do.
A la part final del programa t'ho explico tot.
Tots els detalls. Perfecte, Mundet. Fins ara.
Fins ara.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
I obrim tertúlia. Ja tenim per aquí el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui també amb l'Àngel Pich Alonso. Hola, Àngel.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. I també amb l'Albert Blaya, company de Relevo. Hola, Blaya.
Hola, Aleix. Bona nit.
Bona nit. Bona nit a tothom. Deixeu-me passar un moment pel Benito Villamarín, a veure si hi ha alguna cosa d'última hora amb el Damià López. Dami! Estàs per aquí? Ara el recuperem. El Damià López deu estar a la zona mixta a veure si troba algun protagonista d'aquest empat a zero, entre el Betis i el Real Madrid. Déu-n'hi-do, Solsona, com s'ha posat la Lliga? Com capgira això, d'una setmana a l'altra, amb aquest empat del Madrid?
No, la Lliga s'ha posat molt bé pel Barça.
Això sí, no?
Els altres, el Girona, l'Espanyol, no estem gaire contents dels resultats que hem tingut avui i que va tenir el Girona l'altre dia.
Tenim el Dami, ara sí, Dami.
Sí, mira, acabo d'arribar, bona nit, Aleix, sí, bona a zona mixta, amb l'únic jugador que crec que parlarà el Betis, Aitor Ruibal. Mira, si vols, escoltem
sí,
ràpidament.
A veure què diu.
Una de les últimes respostes, som-hi.
Aitor Ruibal, la zona mixta, ¿qué valoración haces del partido? ¿Es bueno el punto?
Bueno, es positivo. Nos hubiese gustado sacar los tres puntos, pero no ha podido ser. Hacerlo bueno la semana que viene.
Aitor, sí, sí. El papel de la afición, se ha volcado con ustedes desde el minuto 1 hasta el 95 que dura el partido, os ha llevado en volandas, ha faltado muy poquito, ¿verdad?, para llevar a los tres puntos, ¿no?
Totalmente, de la afición nunca tenemos una queja, estamos muy agradecidos, lo he dicho siempre, es de las mejores aficiones del mundo, la necesitamos siempre, siempre agradecido.
Aitor, has vuelto loca a la banda izquierda del Madrid, has hecho lo que has querido hoy en todo el partido. Bueno, ha sido uno de tus grandes noches hoy, ¿no?
Bueno, hoy me tocaba jugar arriba, me gusta ir al espacio. Al final, bueno, entiendo a Camavinga, que no es lateral como yo, al final, bueno, adaptarse a una posición que no es la tuya cuesta, pero bueno... Yo creo que sí, he hecho un buen partido.
Ya me dice, lo has dicho, aquí no te va a salir nada hoy, ¿no?
Bueno, al final yo creo que, bueno, Yusuf ha hecho un partidazo, no lo ha dejado respirar en ningún momento, igual que cuando se ha ido Germán ha estado muy atento a las coberturas y, bueno, al final había que cubrirlo porque es de los mejores.
Aitor, estáis a 3 de la Champions y por detrás empiezan a apretar el Villarreal, que es el próximo rival. ¿Miráis para arriba o miráis para abajo?
Siempre para arriba. Hay que ser optimistas.
Por cierto, Aitor, 7-0 ha perdido hoy el Manchester United. ¿Te ha sorprendido y qué esperas el jueves?
Bueno, la Premier a veces es así. Muchas contras. El Liverpool hoy lo ha metido todo. He visto un ratito de partido, pero bueno. No nos fijamos en el partido que han tenido hoy, sino en nosotros y jugar al 200%.
Aitor, una cosa, ¿habéis dejado al Madrid a 9 puntos? No sé si ves que la liga está un poquito ya decidida o crees que aún pueden darle alcance al Barça.
Quedan muchos puntos por delante, ya lo he dicho hace un rato. Al final el Real Madrid es el campeón de liga y de la Champions, es capaz de todo.
Doncs Aitor Ruibal, Aleix, futbolista del Betis, que avui amb bon criteri l'han tret aquí a parlar a la zona mixta, perquè la veritat és que ens ho apuntava el Jaume Naveira a la transmissió, acostuma a jugar de lateral, amb altres futbolistes per davant. Avui Pellegrini ha decidit fer un doble lateral jugant amb Sabali per darrere. Han interpretat bé el fet que Camavinga avui jugava de lateral esquerre, no és la seva posició, a més ha vist targeta molt, molt ràpid i el Betis ha començat a carregar molt el joc per la seva banda dreta.
Dami, perdona, que està parlant Ancelotti amb Movistar. Perdona, deixa'm sortir el técnico del Madrid, a ver qué digo Ancelotti.
Difícil, sobre todo porque creo que se podía ser mejor como eficaz en frente. Hemos tenido algunas oportunidades, se podía ser mejor. La verdad, hemos salido bien desde atrás, hemos buscado muchas veces balón entre línea. Después nos ha faltado un poco de eficacia, un regate más, un centro menos, un balón filtrado menos. Esto es un momento así, es la realidad, porque los últimos tres partidos hemos marcado solo un gol a balón parado. Esto es bastante evidente lo que falta. Tenemos que ser más efectivos. Porque a veces, la verdad, los equipos rivales se cierran, pero como he dicho, tenemos la calidad de hacerlo mejor. Como he dicho, más eficaz y menos, no sé cómo se dice en español, menos regate, ser más contundente. Se puede tirar desde fuera, lo hemos hecho pocas veces. Solo esto es el aspecto que tenemos que mejorar. Lo sabemos que es un momento así que tenemos que mejorar.
¿Qué explicación crees que tiene que la eficacia ahora en estos partidos sea menor, teniendo en cuenta que, como has dicho, el equipo tiene calidad arriba?
No sé, yo creo que hemos perdido un poco de rapidez en la transición, que si recuperamos un balón, en vez de meter el balón rápidamente enfrente, nos gusta tocarlo un poco más. También en este sentido se puede mejorar. Creo que es un momento un poco así, creo que es bastante claro las dificultades que tenemos e intentar de mejorarla. Ahora, por primera vez, tenemos una semana de trabajo, este aspecto tenemos que mejorarlo.
El partido ha sido muy abierto en la primera parte, seguramente en la segunda, en la última media hora, habéis tenido más dominio de partido, ¿no?
Sí, sí, el partido ha sido abierto, queríamos un partido abierto porque pensábamos que en transición se podía crear más daño. La segunda parte, cuando hemos tenido más control, hemos tenido las oportunidades, pero yo creo que se podía hacer más daño cuando el partido era abierto y no lo hemos hecho.
Habéis intercambiado bastante entre Valverde y Rodrigo. De hecho, Valverde se alejaba de la salida de balón, ¿no?
Valverde y Rodrigo han empezado como media punta en la primera parte. Después, el último 30 minutos, cuando entró Ceballos, lo puse como extremo derecho para intentar de entrar más por fuera.
La elección del centro del campo hoy, ¿qué buscabas con esa pareja Kroos-Tchouaméni?
Bueno, como he dicho, un partido abierto. Lo que buscaba era de meter a Rodrigo en una posición que podía crear problemas. Combinar con Valverde. Creo que ahí, llegando con el balón en esta posición, se podía hacer más daño, como he dicho.
Son 9 puntos. ¿Crees que es posible todavía pelear por ganar la Liga?
Sí, posible, no... No es imposible, entonces es posible. Muy, muy difícil, muy complicado, pero tenemos que... tenemos dudas que lucharemos hasta el final. Y después vamos a ver.
¿Crees que al equipo le puede afectar esos 3 resultados consecutivos?
Tiene que afectar, porque si no afecta, no mejora. Entonces, que afecte. Y obviamente afecta, porque... Es bastante inusual que Real Madrid marca un gol a balón parado en 3 partidos cuando hace, no sé, 10 días marcamos 5 en Anfield. Entonces, es bastante raro. Entonces, tiene que afectar, es normal.
Gràcies, Carlos. Sí.
Doncs, tocat, Ancelotti, tocat. Per primer cop ha dit la Liga està molt difícil. Jo crec que no s'ha acabat d'entendre quan ha dit tenemos dudas, no. Ell el que volia dir és no tenemos dudas que vamos a pelearla. Que no es malinterpreti el tenemos dudas. Jo ho entes així, Diu, no és impossible, és molt difícil, no és impossible, però no tenemos dudas que vamos a pelearla. Això és el que ha dit, tot i que hi ha hagut un moment que he pensat tenemos dudas? No, no. Després, amb el context, he acabat d'entendre bé el que deia Carlo Ancelotti, que, com explicàvem a l'inici, és que el Madrid, després d'Anfield, ha fet un gol del nano Álvaro Rodríguez i, a més, és veritat, a pilota aturada, en aquella centrada al tram final del derbi madrileny contra l'Atlético. Hem de tenir més eficàcia i ser més contundents i menys regats. Et crida l'atenció, Àngel, que digui això? Hem de fer menys regats i ser més eficaços?
Sí, em crida l'atenció el tema de les transicions, que sí, és cert que el Madrid sempre ha estat un equip que és molt més decisiu a l'hora de transitar ràpid, però òbviament no pot pegar pilota damunt i intentar que la transició sigui ràpida, sinó que ha de ser coordinada amb com un mínim de 2 o 3 jugadors, no?, en aquest sentit. Però bueno, ell està en la seva obligació de dir que no passa res, que ha d'afectar, òbviament, perquè si no, no es millore, però bueno, és el que s'ha de dir de vestuari cap a fora, no?
Ja. La veritat és que és sorprenent, Blai, el que deia, vull dir, que un equip com el Madrid l'altre dia es quedi sense xutar 90 minuts al Bernabéu contra el Barça i que avui, ara està mirant estadístiques amb el Betis, són 4 xuts a porteria, segons estadístiques oficials, 4 xuts entre els 3 pals. És sorprenent, no? És sorprenent que després de veure l'exhibició ofensiva que van tenir a Anfield, ara mateix estiguin en aquesta sequera golejadora, no?
Sí, jo crec que al final el Madrid és un equip sobretot que pels carrils exteriors per fora té problemes, no? Només Vinícius és capaç de produir ocasions o de produir situacions de perill i al final és un futbolista que està molt vigilat. Avui Savali ha fet un bon partit, tot i que ha patit, Petzel estava molt atent a les ajudes, també Ruibal, que ha fet un partit espectacular, estava atent en aquestes situacions i Rodrigo jugava per dins. Aleshores també jugues amb 2 laterals que no produeixen massa, Lucas Vázquez, després Nacho, quan ha entrat a la segona part, no et poden sumar en aquest tipus d'escenaris, i el Madrid acaba volcant el 2 per dins, i aquí es nota moltíssim que Benzema està malament. No sé què farà el Madrid, perquè és evident que és un jugador importantíssim per ells, no té substitut, però la sensació és que Benzema no ha aterrat encara aquesta temporada, i sembla ser que, clar, és un problema físic poca continuïtat, i això no se soluciona en una altra temporada. Però és un futbolista de 35 cap a 36 anys, per tant no sé què farà el Madrid en aquest sentit, però és evident que té un problema dalt i que jo crec que tot neix una planificació esportiva una mica deficient en aquest sentit.
Jo crec que Ancelotti ha entregat la cullera ja.
Sí? T'ha donat aquesta sensació?
Sí, sí, sí. Clar, no ho dirà tan clarament de dir no, el discurs sempre és el mateix, el d'ell i d'altres entrenadors. Queden molts partits, queden molts punts, no és impossible, però el semblant i de la manera que ho deia, doncs a mi ja m'ha donat la sensació que diu fins aquí hem arribat.
Ja, però saps què pot passar? Que el Barça perdi a Sant Mamés diumenge que ve, que podria ser, el Madrid guanya l'Espanyol, que podria ser, i el Clàssic al Camp Nou el Madrid et guanya i es torna a posar res, a què? A 3?
No? Com a 3?
Sí, clar. Sí, si guanya el Madrid els dos pròxims partits, ja, i el Barça Palma...
No? Però no facis aquests números.
Bueno, no sé, vull dir
que... Si fas aquests números, al final sí que
no,
serà campió.
No, t'ho dic perquè hi ha un duel directe al Camp Nou, sí, Barça-Madrid, sí, que pot passar. Pot passar que el Madrid et guanyi i llavors pues, tornen sí, a estar allà.
Sí, pot passar, però s'ha de jugar els partits. I de la forma que està el Madrid, que ho venim dient, ja fa una sèrie de jornades. No, no és que sigui una cosa ara puntual del partit d'avui, sinó que té tres elements que no estan bé, són tres elements essencials a l'equip, tenen una edat, que és Kroos, que és Modric, que és Benzema, i si a sobre Vinícius no està en el seu moment perquè els equips el tapen, que a sobre els hi fan les ajudes, els hi fan les cobertures i posen un doble lateral i no li surten les coses, doncs l'equip és un equip lent, és un equip lent, la transició és lenta i quan li arriba la pilota a Vinícius, doncs sempre en té dos, un a sobre, un altre que li fa la cobertura i té problema. I per la banda dreta, avui hem vist 3 o 4 o 5 xuts de Valverde, que és l'únic que s'atreveix i té bon cacau, eh?
Sí, Rodrigo n'ha fallat alguna de clara.
Rodrigo n'ha fallat aquella que ha arribat i ha anat a dalt, sí, però poca cosa... No veus que l'equip estigui fluid, que jugui fàcil, Tchouaméni tampoc acaba, que m'avinga a banda esquerra, vull dir, és un conjunt de coses, però essencialment per mi és que els que marquen el ritme, el joc i li donen velocitat a la pilota, aquests jugadors, avui no hi era Modric, aquests jugadors ja, doncs, jugar tots tres, Benzema no ha agafat la forma, sí que vol fer coses, les fa, les toca, però ja no arriba. I aquest equip acabarà, i això ja fa jornades que ho diem, si no passa res estrany, que no passarà, perquè en el futbol passen moltes coses, però aquesta, que al Barça se li escapi la Lliga amb 9 punts d'avantatge, com està el Madrid...
Et sembla impensable, tu, eh?
Jo ara sí, ens hem de jugar algú, ja fa jornades que me l'hagués jugat, ja.
Perquè, Àngel, és un problema de que el Madrid no sap atacar defenses ben organitzades, com la del Barça l'altre dia o avui la del Betis, o és un problema puntual que els davanters pues, passen ratxes?
No, el Real Madrid sempre ha tingut problemes en els últims temps amb l'atac posicional, això està clar. Però, a veure, la sensació que tinc jo és que la passada temporada el Madrid ja tenia mancances, el que passa que els resultats ho van amagar. Tota aquesta sèrie de resultats a la Champions van amagar pues, el tema dels reforços. Ha invertit en el camp, però no ha invertit en els futbolistes, pràcticament, el Madrid. I Benzema fa, des de la marxa de Cristiano, no ha tingut recanvi. Va arribar Hazard una mica per compensar i Hazard no ha portat res.
Increïble.
I, òbviament, s'ha de ressentir. El que passa que, clar, la temporada passada Benzema va estar a un nivell increïble. Increïble. Quan va marxar Cristiano va ser quan va tirar l'estirada golejadora, no? Mm. En aquest sentit, clar, un Vinícius que des que se'n va anar un estiu va tornar després de les vacances i era un altre Vinícius. I tot això comporta el que ara tenen molt més controlat la majoria d'equips a Vinícius, perquè com és, fins i tot tots intenten bueno, traure una mica de qui si ho fan.
Sí, sí.
I ell posa la seva part perquè ho faci. I, òbviament, pues, el rendiment del Madrid ha baixat bastant. A més, tenint en compte que ara ja comencen a haver molts dubtes al centre del camp. Abans estava clar els partits importants, Kroos i Modric. Ara no se sap si ha de jugar Kroos, si ha de jugar Modric, si ha de jugar Ceballos, si ha de jugar Valverde, no se sap quin és el centre del camp titular del Real Madrid, no?
Ja. Perquè no, vull dir, d'aquí 10 dies no.
El què?
El Liverpool no. No, m'estic il·lusionant. No,
però ara després del 7-0, escolta...
No pot ser, no.
No.
Ja n'ha de fotre 3.
Sí, però és que no pot ser que foti 7 amb el Manchester.
És molt gros, anaven 1-0 al descans, eh? És que és molt gros, eh?
És que 7 són uns quants, eh?
Sí. Hòstia, no t'ha sorprès a tu, Blaia, això d'avui, del Liverpool?
Moltíssim, sí, la veritat és que jo esperava, he vist la primera part una mica de reull, no?, perquè encara estava jugant al Barça, però a la segona sí que ja m'he posat a mirar el partit i la veritat és que Ten Hag s'ha mostrat molt enfadat al final del partit, ha dit que era anticompetitiu, que no era digne de l'esport professional, perquè és veritat que el Manchester United ha donat una imatge pobríssima, però el Liverpool ha fet una mica el que va fer el Real Madrid fa uns dies, no? Un encert descomunal, pràcticament cada ocasió que tenien era gol, i a més rematades complicades, perquè no eren gols senzills, hi ha una rematada d'Arwin de cap, Gakpo amb definicions espectaculars, també Salah, i al final no descobrim res. El Liverpool és un equip amb molt de talent a tres quarts de camp. El dia del Madrid ja vam veure-ho en algun tram del partit. El problema és que ha tingut moltes errades de definició aquesta temporada i defensivament ha sigut un equip molt, molt fluix, però han recuperat a Konaté, que és un jugador que dona molta consistència juntament amb Van Dijk, i jo, sí, és veritat que ho veig molt complicat que el Liverpool pugui fer aquesta gesta al Bernabéu, però recordem l'any passat també el Chelsea, que va forçar una pròrroga i era pitjor equip que aquest Liverpool per jugadors i a nivell ofensiu. Per tant, veurem, no? Veurem què acaba passant, però tenint en compte que també hi ha un Barça-Madrid el cap de setmana a sobre... aquella setmana pot ser crucial pel Real Madrid, evidentment.
Sens dubte. Mira, anem a recordar-ho. Així s'ha viscut a Anglaterra i a The Zone, que feien el Liverpool 7, Manchester United 0. Gakpo is onto it. It's Cody Gakpo! He's got a charge.
Pelota suelta y dividida, apertura para Salah. ¿Quiere divertirse más? La pone Salah, mire esa pelota, el remate y el séptimo.
No sabe a estas alturas ni por dónde le caen los puñales. Es impresionante hasta qué punto se ha descompuesto.
7-0, és que és molt bé. És la golejada més grossa de la història del Liverpool contra el United.
Però és que abans d'aquest resultat, tu dius Madrid-Liverpool, home, amb 2-5.
Està fet.
Ja està fet. Però ara veus 7-0...
No, i veus el Madrid, els últims 3 partits...
I veus el Madrid i dius, home, ja ho sé que és molt difícil, però sempre deixes allò a la porta una mica oberta.
Només queda l'Espanyol pel mig aquest dissabte, al Bernabéu.
L'Espanyol acabarem d'arreglar el tema.
No, home...
L'acabarem d'arreglar amb el Madrid.
Això anava a dir, feu la matxada. Empatareu, eh?
Sí.
Tant de bo.
Està arreglat, això.
Tant de bo, tant de bo.
M'ho ha dit Diego Martínez.
Ja, tant de bo. Mira, Ten Hag, l'entrenador del United. Hem recuperat, dues declaracions de la roda de premsa del tècnic del United. Ha dit això.
The first half, I think we played very decent.
La primera part hem jugat força decents i fins i tot teníem un marcador obert i havíem creat les millors oportunitats. Després, el que ha passat a la segona no és professional. No pot passar i n'haurem de parlar.
Can't happen and we have to talk about it. It was not about one or two players, it was the whole team.
No és una qüestió d'un o dos jugadors, és de tot l'equip, dels 11. No hem seguit el pla, hem perdut el cap i ha acabat passant el que ha passat. I això no és professional, això no és el Manchester United.
That is not Manchester United.
Doncs això, contundent.
Està bé de veu, no?
Sí. No ha cridat molt, vols dir, no? Àngel, què? No, vull dir, ara ens estem il·lusionant per la trajectòria dels uns i els altres, però... No?
Home, il·lusionar-se sempre és bo, però jo crec que la realitat està molt lluny. S'hauria de produir un veritable miracle. No hi ha cap mena de dubte. Guanyar de 3 gols al Bernabéu no és fàcil, no és fàcil. I a més, recordem el Madrid de la Champions, que el Madrid de la Champions canvia de xip i és un altre equip.
Sí. És la seva competició ara, vull dir, que com deia el Dani, a la Copa, sí, t'ho poden remuntar al Camp Nou d'aquí un mes, però el Barça tindrà Lewandowski, Dembélé i Pedri, si tot va bé, d'aquí un mes, i a la Lliga és que ho han de fiar tota la Champions, ja.
No, de fet és això, que la competició a la que ha d'anar, teòricament, no és que renunciï als altres, però el més normal és que després de la victòria del Barça al Bernabéu que, bueno, que aquí no et guanyen de dos gols i per tant que passis a la final, per tant queda eliminat el Real Madrid. Si a la Lliga té molt poques opcions, només li queda la salvació de la Champions en aquest sentit, si no serà una temporada nefasta pel Real Madrid.
Sí, tot i que han guanyat Supercopa Europa i Mundial de Clubs, però és cert que no pot salvar-ho. No pot salvar-ho, no. I el United, com ara deien, casca, dijous rep el Betis en l'anada dels vuitens de final de l'Europa League. Ha tocat el sorteig Manchester United-Betis, recordo que també ha tocat un Roma-Real Societat, Mourinho contra la Real Societat, i també dijous tindrem un Sevilla-Fenerbahce, que són els tres equips espanyols que estan vius a l'Europa League.
Amb Sant Paoli o sense?
D'això també. Aquí també hi ha dubtes, que li van fotre 6 l'Atlético i el Sevilla. Bé, Damià López, tu què, hi creus o no, talismà?
Espera un segon, que m'he sortit de la roda de premsa, perquè s'està parlant, s'està acabant Ancelotti, S'està acabant Ancelotti de parlar. Li hem fet una pregunta, ara et dic, ara parlem de la Champions, li hem preguntat que xifrés el seu nivell de disgust de 0 a 10, ha dit que no està disgustat, que està afectat, que sí que està afectat i que li afecta aquesta situació. Ha reiterat que creu que el problema del Madrid és que de vegades s'enreden massa en les jugades i que haurien de ser més directes. Això és el que estava ara remarcant en la sala de premsa. Aleix, ho sento, o sigui, no hi crec en aquesta remuntada del Liverpool. T'haig de dir que no he pogut...
Talismà,
Daniel. Home, però no he tingut oportunitat de veure el Liverpool. Entenc que estan millorant, que estan creixent, però després està el factor Champions, que hem comentat moltíssimes vegades, que no és casual, i que en aquesta competició, vaja, és que no, dubto que el Madrid es deixi fer una remuntada que seria inaudita, no? Que el Madrid li remuntin 3 gols al seu propi estadi. Això no. Ara, també, bueno, aquí hi ha moltes consideracions. Una és que sabem que a Madrid són... Vaja, tenen molta més facilitat per, d'alguna manera, no dic menys tenir, però sí relativitzar la pèrdua d'una lliga. És veritat que ara es mostren afectats, però si aquesta lliga la perden, doncs la perdran i no passa res. Han fet molt pocs doblets al llarg de la seva història. Si no fan un doblet no passa res. Després no vol dir que hagin de guanyar la Champions, però que són molt més capaços a l'eix d'enfocar-se en la Champions i ja està, no? De fer aquest all-in. I ara se'ls està posant cara d'això. Ara, si el Barça li posa la Lliga en safata de plata i fa un mal partit al Camp Nou, però està clar, aquí la qüestió en aquesta Lliga és que el Madrid ha de guanyar el Camp Nou. I ara em sembla que al Madrid se li fa bola ja, tot això.
Sí, sí. A Madrid li queden Madrid-Espanyol aquest dissabte i després ja ve al Camp Nou. Són les dues pròximes jornades i un cop passin aquestes dues jornades s'aturarà la Lliga durant 15 dies. Pel mig del partit del Liverpool.
O tapar el partit de Copa, venir al camp del Barça i eliminar el Madrid al Barça.
Clar,
això tapes una mica respecte al Madrid, parlo.
Sí.
O sigui, per fer alguna cosa que diguis, doncs home, no està tan malament, doncs eliminar el Barça...
No, i si passen al Liverpool, el sorteig. Aquí també és clau si et toca, no, a priori, amb tots els respectes, un Inter, un Benfica o un Milan, o si et toca el guanyador del Bayern PSG o el City, no? I això també marcarà molt.
Mira, Aleix, ràpidament, mira, recullo alguna opinió de companys de Madrid, a veure com respiren. Raúl Varela, Radio Marca, Raúl, narrador dels partits del Madrid. Bueno, una pregunta, Raúl. ¿El Madrid ha tirado la Liga ya? ¿Ya no hay Liga o cómo lo ves?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero ya hace tiempo, ¿eh? Yo creo que casualmente desde el Clásico, en el Bernabéu, cuando el Madrid le gana al Barça, yo creo que ahí ha habido un interruptor, un algo, una especie de decir, mira, ya no podemos hacer nada más grande después de todas las Champions del año pasado, y yo creo que se han abandonado, pero por completo. Aparte de que tengo la extraña sensación de que hay ahí un algo que Ancelotti y la propia plantilla no está sabiendo asumir. Ni darle la bienvenida a los jóvenes, ni despedir a los veteranos. Un poquito lo del Barça con cómo gestionó el adiós de Messi, la salida de Luis Suárez en su momento, qué pasa con Busquets, qué pasa con Alba, Piqué y están ahí en ese estado de indefinición que ya no sé qué es el Madrid, si carne o pescado.
Pero más allá de esto, que ahora te pregunto, la semana pasada dio la sensación de que el Madrid cobraba vida, ¿no? En esta liga, y de que si ganaban el Camp Nou, o eso es una sensación más que tenemos nosotros y en Madrid no.
Yo creo que es algo más periodístico y bueno, y que efectivamente las matemáticas y que a veces sopla el viento de una manera y fíjate ahora, por ejemplo, la Real Sociedad, ¿no? Que parece un equipo mucho más vulnerable y este Betis está ya 3 puntos solo, ¿no? El Atlético de Madrid parecía muertísimo y va a llevar súper holgado, ¿no? A la Champions. Yo creo que el Madrid está por la Champions, indiscutiblemente, porque además creo que va a ser una de las más baratas de los últimos años, porque faltan muchos buenos equipos. Va a caer o el Bayern o el PSG, y quizá va a caer el Madrid o el Liverpool, y bueno, van a quedar equipos con poca tradición.
y a mí me parece que el Madrid estaba más que pendiente de lo suyo, pendiente de si a Xavi le entraba vértigo, si el Barça se le iba a hacer largo, y está visto que no. Podremos hablar de polémicas, de mal juego, del sistema, del estilo, de los valores, de lo que queráis, pero el Barça va ganando y peor no lo va a hacer. Peor no lo va a hacer. ¿Va a repetir los 50 puntos la primera vuelta? No. Pero yo creo que el Barça va a ganar la Liga mucho antes de tiempo.
Y tú, que hace muchísimo tiempo que sigues al Madrid, explícame la teoría de la transformación en la Champions. O sea, vemos que se atrapa contra el Atlético, que contra el Barça le domina, pero apenas le crea oportunidades. Soy un poco lo mismo. Y llega la Champions, pero ¿y qué pasa ahí?
La verdad, porque la verdad que no lo sé. Yo creo que también tiene un poco que ver con los rivales, ¿no? Ese juego psicológico. Estábamos en Liverpool y de repente es que veías que aquello era un coladero por la banda de Alaba, que Salah jugaba a su antojo, que llegó el cante de Courtois con ese mal control, la presión del delantero del Liverpool, y 0-2, y de repente un chispazo de Vinicius, 2-1, el Madrid como que se convence de que es posible, al Liverpool entra el canguelo, el famoso cagómetro se activó en Anfield y se diluyó, pero por completo, o sea, el Liverpool dimitió del partido, o sea, en ningún momento tuvo, desde el 2-1 yo creo que estaba muy claro que ambos equipos sabían que era una cuestión de que pasasen los minutos para que el Madrid ganase, no digo 2-5, pero para que el Madrid sí revirtiese la situación, pero bueno, a ver si le alcanza para todos.
Muy bien, Raúl, muchísimas gracias, bueno, un placer.
Impecable, gracias. Impecable l'anàlisi que ha fet el company de Radio Marca, perquè és veritat, sí. Ara estava mirant, Damià, a la jornada 9, el Madrid guanya 3-1 al Clàssic contra el Barça, i des de llavors el Madrid pràcticament desapareix, perquè empata amb el Girona al Bernabéu, després Pere Vallecas, després ja l'aturada pel Mundial, i després del Mundial ja hem vist el que ha fet el Madrid, no? Que s'han anat deixant punts, fins avui, que jo ho destacava a l'inici, avui és la màxima diferència entre Barça i Madrid en aquesta Lliga. Mai havia estat a 9 punts al Barça, com a màxim a 8, no? Per tant, hem arribat ja a un punt d'inflexió avui amb aquesta distància. Són 3 jornades seguides, no? Les que hauria de perdre el Barça i guanyar el Madrid.
I de fet, Aleix...
Digues, Laia.
Sí. No, només un apunt, que anava a dir que el Madrid només té un punt menys que la temporada passada, que això em sembla també rellevant.
Ja, però el Barça ho va fer molt pitjor l'any passat, no? Clar, és que és...
Sí, però jo no crec que el Madrid hagi tirat la Lliga ni de bon tros, eh?
No?
Això són... No, que va. El que passa és que no ha tingut la capacitat per guanyar els partits que tenia que guanyar, però no crec que hagi tirat el peu, soltat el peu de l'accelerador ni de bon tros, vamos. Ni de bon tros. Estic convençu que no li han sortit les coses, que no té l'equip que presumiblement aparentava per guanyar la Champions i això, però que no, que estic convençut que no ha tirat res, que no ha dit, bueno, no ens interessa la Lliga, no,
ja
ni de bon tros. L'interessa la Lliga, l'interessa la Copa, l'interessa tot.
Sí, ja t'entenc, que no ho ha fet expressament, sinó que les circumstàncies...
Una altra cosa és que ara... Una altra cosa seria, Aleix, que ara tirés la Lliga. Dir, bueno, sí, no estem païnt, no li restarem tants punts al Barça. Vale, anem a centrar-nos amb la Champions i tal i qual. Ara ho entendria, però després de guanyar el Barça 3-1 al Bernabéu es deixa anar, vamos, ni harto de vino.
No, potser és veritat que no, doncs ja no tenia plantilla i el 3-1 va ser un miratge perquè el Barça va fer un molt mal partit i després s'ha comprovat que el Madrid té pitjor plantilla o està pitjor que el Barça en aquesta temporada, no? O sigui, ja t'entenc, bueno, què vols dir.
Però, sí, però no perquè hagi dit ell, bueno, no m'interessa la Liga, que és una mica el que ha volgut dir el Raúl Varela, com també ha tornat a parlar del cagòmetro i
ara no s'entenen. El que el Raúl vol dir, no?, també és que amb la plantilla que té el Madrid, amb jugadors que estan en un moment de cansament com Benzema, que ho juga tot, com Modric, Kroos, que necessiten descans, amb una competició com la Champions, en què ho ha d'abocar tot, i després fer rotacions a la Lliga. 9 punts de diferència se li fan bola. Ara, clar, si el Barça perd a Sant Mamés i el Madrid guanya l'Espanyol, que guanya l'Espanyol és el que hauria de passar, i guanya el Clàssic, que és una miqueta... El Clàssic és la clau de volta de tot. Si el Madrid guanya el Clàssic i abans hi ha retallat, s'enxufaran, però és evident que si en algun moment han de rotar i fer descansos... No, jo el que dic, Àngel, és que la sensació que fa aquí és que sí, que psicològicament fa bola la Lliga ara mateix al Madrid.
Sí, ara, però no quan van guanyar 3-1 al Bernabéu, que és el que ha dit el...
No. No, jo, la sensació d'ara. Sí. No, però evidentment l'Àngel i el Dani saben, no?, que com a professional ells sortiran a guanyar tots els partits. No? Jo crec que es parla més una miqueta com de sensació de que ara mateix remuntar-li 9 punts al Barça només es pot fer, és gairebé una quimera i només es farà si el Barça comença a deixar-se punts com si no hi hagués demà.
Sí, de fet no s'ha fet mai la història, remunta
no,
això.
No, que els jugadors sortiran a guanyar, això és indudable. El que sí que també està clar, quan diem que ha tirat la cullera és que els jugadors són conscients de que hi ha una distància molt gran, i si aquesta distància no s'escurça amb els dos o tres propers partits, doncs ja ho veuen. Escolta, el Barça no perd i nosaltres no acabem, doncs ho veuen claríssim. Ara, que sortiran a guanyar tots els partits?
Segur.
Evidentment.
Vini la mitjanit. Dami, si hi ha qualsevol cosa ens avises, val?
Perfecte, perfecte. En principi ja ha parlat Ancelotti, però continuem pendents aquí, sobretot de la sortida dels jugadors del Real Madrid, i a pendents d'aquest partit contra l'Espanyol, i evidentment de la visita contra el Liverpool, en què sorprenentment alguns encara creuen en la remuntada dels Reds. Per si de cas, estarem molt pendents d'aquest partit de tornada. No
aniràs a Madrid, no?
Home. Mal realisme, no, si de cas.
Anem sempre on faci falta, Dani. Sí. Sempre on faci falta.
Ja veuràs com s'escalfarà la setmana que ve, abans del partit.
Sí,
ja veuràs,
i tant. Ja i tant, i tant, i tant, i tant. I a més, només falta que el Liverpool encara torni a guanyar un partit més, no?, i ja faci ratxa i totes aquestes coses. I...
Oi,
hi haurà prèvia, hi haurà bona prèvia.
Ai, que m'escalfo. Gràcies, Dami, fins ara, una abraçada.
Gràcies, igualment.
Adéu. Vini la mitjanit, sí.
No, deixa'm dir una cosa, el Betis, molt bé, el Betis.
Home, sense Canales i Fekir,
Escolta, sense... tenen una manera de jugar amb Pellegrini, i escolta, jugui Rodri, jugui Ruibal, jugui el que sigui, escolta, juguen de la mateixa manera, i és un equip que obre els partits i que pot guanyar a qualsevol.
Encara té més mèrit que el Barça guanyés 1-2. Fa només unes setmanes, això va ser fa només unes setmanes, va guanyar 1-2 al Villamarín. Va, fem una pausa, i de seguida ens centrem en el Barça, amb l'Albert Blaia, l'Àngel Pichalonso i el Dani Solsona. Hem de parlar del partit d'aquesta tarda contra el València, una altra victòria basada en la defensa. El Barça més defensiu dels últims anys està aconseguint això, posar el tancat a la porteria de Ter Stegen i rendibilitzar al màxim els pocs gols que està fent en aquestes últimes jornades per disparar-se a la Lliga.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer, perquè té un sabor de veure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet, de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes.
Moritzet, un sabor bestial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC 1 RAC més 1 presenta Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, con la Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Valde, Amanso, Anso cap enrere, és que si Busquets a sobre tingués xut. La passada de Busquets per Rafinha, l'arrematada, que gol! Gol! Sàpiga xutar, no cal que estigui còmode fotent gardeles des de la frontal de l'àrea, sempre i quan sigui capaç de continuar posant passades com aquestes, regalets com aquests. Carmelet,
ha estat una delícia, la passada que ha fet Sergio Busquets per sobre la defensa i com ha rematat Rafinha, que a més és un especialista d'aquests gols. Blaia, Pichi i Solsona, no sé si us en recordeu, a Pamplona, abans de l'aturada pel Mundial, De Jong li fa el mateix, i en Brasil també ha fet gols així, eh?
Sí, total, és un jugador que aquest tipus de desmarcades les domina molt bé. No només aquests gols, també jo recordo que hi ha hagut altres jugades, com per exemple contra el Sevilla al Camp Nou, que fa un molt bon partit, que també iniciaven amb aquestes desmarcades de fora cap a dins, no? I es nota molt que ve del Leeds de Bielsa, que és un equip en què aquest tipus de situacions es treballen moltíssim. De fet, hi ha una estadística interessant, és que el Rafinha del Leeds era el jugador de la Premier que més desmarcades, que més moviments a l'espai feia tota la competició, i això el Barça ho troba molt a faltar i ho necessita, perquè Dembélé, quan juga en aquell perfil, no ho acostuma a fer. És un futbolista que la demana al peu, i està bé que el Barça l'activi, perquè normalment el Barça és un equip que no mira massa aquest tipus de moviments, aquestes desmarcades, i avui, doncs, evidentment, Rafinha, tot i no està molt encertat amb la pelota als peus, ha donat molta vida amb aquesta situació.
És que t'ho anava a dir, vull dir que hi ha hagut moments que desesperava, a bona part de l'afició, sí, no? I hi ha partits que dius, hòstia, no se'n va de ningú, no acaba de fer res, però després és l'únic que ha fet gols en aquest tram sense Lewandowski. Pedri i ell són els únics que han anat fent gols i salvant partits. No, Albert?
Sí, és que és l'únic jugador que, entre cometes, té aquesta facilitat a vegades per sumar números sense... Tot i que em sembla que no estigui massa bé, no? Perquè Dembélé li costa més, és un futbolista que no és tan precís en aquest tipus de situacions, tot i que té molt més desequilibri. I un contra un, Ansu i Ferran, a nivell de definició, no, aquesta temporada no estan sumant, no? Per tant, és molt important tenir aquest tipus de futbolistes en dinàmica, tot i que jo crec que ens pensàvem tots una mica, no?, que el ser un futbolista brasiler, venia amb aquesta etiqueta, no?, de més regat, de més joc exterior, d'un contra un, de capacitat de trencar el seu marcador en aquestes situacions, i està demostrant-se un futbolista molt diferent, no? I hem de resituar una mica el perfil de Rafinha, tot i que el Leeds, evidentment, enganyava, no?, perquè el tipus de joc que es feia allà, amb molts més espais, molt més vertical, no es fa al Barça, i es demanen unes altres coses, no? Un nivell de precisió molt més alt, que Rafinha jo crec que s'ha d'anar adaptant mica en mica, però a mi em sembla que si valorem el que porta de temporada, tenir una bona nota.
Ja. Àngel, què t'ha... Ara parlarem, del penal, de Ferran Torres, d'aquesta... xerrada que han tingut amb Ansu Fati, de l'expulsió d'Araujo, però en general el Barça, el gol de Rafinha que li donen la victòria. Àngel, com ho valores?
Sí, té molt mèrit. Per què? Perquè el Barça sempre mira més cap al costat que no cap endavant, i tenia alguns jugadors, sempre ha tingut el Barça algun jugador tipus Pedro, que sempre buscant les desmarcades en profunditat, perquè d'una banda allarguen a l'equip rival i d'una manera trenquen la rutina habitual d'intentar entrar a les defenses, no? Per tant, el moviment és boníssim, aquesta desmarcada cap a dintre en profunditat és boníssima, i també és cert que després... a veure, però el que li diu qui vol la pilota és el que fa la desmarcada, no? Per tant, per mi està més en el mèrit de qui fa la desmarcada que no qui fa la passada. Després sí, és cert que ha de ser una passada en precisió com ha estat la de Busquets, no? Per tant, és un bon gol, sense cap mena de dubte, és un bon gol. I respecte al partit en línies generals, home, jo destaco més ara, resulta que el Barça és més pràctic estètic, saps? És més important ja al final el resultat que la manera d'aconseguir-lo. Però bueno, és circumstancial, eh? En aquest sentit entenc que és circumstancial. Sí, i tant, home, i tant. És que després del partit del Bernabéu, tot el que vam arribar sentint, l'estil de joc d'un equip no es defineix per un partit, ni per dos, ni per tres. Es defineix per tota una temporada, la manera de jugar d'aquest equip. Aleshores, les circumstàncies o les connotacions de cada partit poden fer que un partit el jugues de determinada manera, no? I si tu, en aquest cas, al Bernabéu, com van anar, no estava Pedri, no estava Dembélé, no estava Lewandowski, que són els tres arguments ofensius probablement més importants de l'equip, tu què vols? Sortir a jugar de cara igual com si estigués en aquests i que t'acaben guanyant 3-0. Però em sembla molt intel·ligent plantejar un partit. I s'ha demostrat que defensivament té homes molt bons. No sé si està tan treballat, que dóna la sensació de que sí, no? Perquè els últims minuts al Bernabéu i avui davant el València, precisament el València ha tingut menys ocasions de gol clares quan el Barça s'ha quedat amb 10 que quan el Barça estava amb 11.
És veritat, no? És veritat.
I és significatiu, òbviament, que Araujo, Koundé, Christensen, Valde, pues han millorat molt, no?, a l'equip defensivament, i ara té molta més solvència.
Sí, jo he arribat a la conclusió, Solsona, no sé si estaràs d'acord, que per mi el Barça té, o s'està demostrant que té millor plantilla o que està més ben construïda del mig del camp cap endarrere, ara mateix, que del mig del camp cap endavant. Pel que sigui, perquè Ferran Torres no està al nivell que s'espera, perquè Ansu Fati no està al nivell que s'espera, perquè Lewandowski ha fet una baixada de rendiments, però en general el Barça no és el Barça de Messi, Luis Suárez i Neymar, que tenia molt més pólvora de camp, del mig del camp endavant que en endarrere. I ara, en canvi, doncs està, no?, prioritzant i traient el màxim rendiment a la màxima qualitat que té la plantilla, que és la defensa ara mateix, o la manera de defensar, diguem-ho així.
Tenia bons defenses, segueix tenint bons defenses, grans defenses, però també té 5 atacants, eh? 5. Ah, clar, és que com que no estan bé, doncs ara prioritzem la defensa, perquè Koundé, Christensen, tal, em sembla perfecte, sembla perfecte.
Però tu no creus que té millor plantilla del mig del camp endavant o no?
Si Rafinha marqués més gols i Ferran Torres marqués més gols i Ansu Fati estigués bé, no parlaries de que és millor la defensa que els atacs.
Hola, Saperes.
Hola, què t'ha venit?
Entre les Saperes, demana la mà, Saperes.
Perdona, no, avui entra jo també.
Hola, però Pichi, espera, Pichi, digue, Pichi.
A veure, si el Barça hagués tingut aquests defenses i haguessin defensat els 10 jugadors de camp, ni li haguessin fet 4 a Liverpool, ni 3 a la Juventus, ni 4 a París. Però, clar, defensar és amb 7, i defensant amb 7 és impossible defensar bé. I aquest és el greu problema que tenia el Barça, que ofensivament tenia un potencial brutal amb Neymar, Messi i Luis Suárez, però defensaven els altres. I aquest és el gran problema que ha tingut el Barça en aquests últims anys a Europa. Molt potencial ofensiu, però en el moment que aquest potencial ofensiu no ha pogut ser rendir al nivell, sorties escaldat dels llocs.
Val, t'ho compro, però el que feies era, perquè et sortia molt millor volcar-ho tot al davant, perquè acabaves guanyant títols, encara que fossin lligues i copes, que després no s'han valorat massa, i en canvi ara el que estàs fent és dir, doncs mira, ho volco tot una mica al darrere, el bon treball en general defensiu de tot l'equip, i aquest
no, no, no. Sí, no, però no t'estic dient que no has de volcar ofensivament amb l'equip, també l'equip ofensiu, però et dic que aquest equip ofensiu, digue-li Rafinha, digue-li Ferran, treballen com els que més.
Sí.
Això sí. I quan defenses amb 11, pues tens menys problemes defensius i la defensa rendeix molt més, no? Jo només estic donant aquest exemple, que el Barça jugava molt bé a futbol, però el dia que no estan inspirats els tres de davant, te'n fien 3 o 4.
Digues, Dani.
No, que, a veure, jo puc entendre, ara s'ha utilitzat la paraula resistir, com treballen en defensa, l'1-0 s'ha d'aguantar, s'ha de fer. Puc entendre que contra el Madrid ho facis, perquè estàs jugant la Copa, perquè vas guanyant 0-1, perquè no tens els elements, i defenses bé. Ho puc arribar a entendre, tenint en compte que és el Barça. El que no puc arribar a entendre és que contra el València, encara que juguis amb 10, no facis 4 passades seguides a la segona part. 4 passades, que jugava Guillamón i Laix, Almeida, sí. Folquier i no sé qui més, que som millors que del Busquets, Sergi Roberto, Kessier i companyia. Bueno, fotem, ha fotut quatre passes, eh? No, si està bé, ha defensat, ha guanyat i tot collonut. Si ja està bé, lo del Madrid ho puc entendre.
Tu creus que hi ha tanta gran diferència entre els tres migcampistes que juguen al Barça i els tres del València? Creus que hi ha tanta diferència,
Dani? No, doncs ara els canviem i aneu a jugar altres
no,
partits.
No. A veure, no, és que no jugava Pedri i Gavi, no jugava Pedri i Gavi.
Que van als penúltims, que tenen 23 punts. Que allà sí, ara són internacionals,
tu. Que sí, però 60 minuts, dic 30, més de 30 minuts, més de mitja hora, amb un jugador menys, és molt difícil jugar-lo i resistir, eh? No és fàcil, el que jugues contra el QE.
Però,
no
escolta'm, sí, Pichi, sí. Però qualsevol equip de la zona mitjana i baixa i una mica més amunt, amb 10 jugadors, fa alguna jugada i s'estira una mica. I s'estira una mica, aviam si pot arribar a marcar. Que el Barça ni ho ha fet, això. Home, no, les coses com siguin. Si jo no estic dient que no ho puguin fer o que ho facin. Que ho facin com si ho volen fer tots els partits. Si és lícit.
No, un
juga d'una manera, els altres juguen d'una altra. Però que no facis tres passades i estiguis al teu propi terreny de joc, sent tu al Barça, al teu camp, contra el València, que és el penúltim i veurem si s'escapa. Amb Folquiers i companys, amb tots els respectes, amb tots els jugadors, eh? Home, no em diguis que, sigui, que hi ha, no hi ha diferència entre uns migcampistes i uns altres, Pichi, no m'ho diguis, això.
No, escolta, no et dic tan gran diferència, eh? Almeida és un bon futbolista.
Sí.
No?
Sí, Guillamón també.
Guillamón és internacional.
Sí. A veure si posa...
I l'altre no va voler seguir al Barça.
Hugo Duro.
A veure què pensa...
I l'altre no va voler sortir del Barça.
A veure què pensa el Blaia. En un minut, que hem de fer una pausa abans de la mitjanit.
Missing.
Fem una pausa.
L'has espantat.
Espera, que no va el botó. Espera, Blaia, pensa tu, eh?
I perquè no hi ha el Bernabéu.
Si perdona, no. Ara estic aquí.
Vale. Escolta, podem fer el minut de pausa i ara tornem? Bé, espera, adéu, Blaia, un segon. A veure, tira-la.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet, de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Valls, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Valls, avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Vinga, va, som-hi. Seguim. 2:30. Tenim per aquí el Blaia, que volia parlar, també el Saperes, que volia dir alguna cosa, i sumarem a la taula la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Ara escoltem les reaccions, algunes reaccions que hi ha hagut. Abans, però, Albert, sobre aquest debat, que jo crec que el debat el que denota és que el Barça té una segona unitat que potser ha de reforçar d'alguna manera. No, Albert, de cara, pensant en el futur, vull dir, en pròximes temporades i en intentar, per què no, competir algun dia a la Champions en eliminatòries importants.
Totalment. És que, jo estic una mica aquí amb el que comentava el Solsona. Al final és evident que el Barça li ha sortit bé a la segona meitat defensivament perquè el València pràcticament no ha generat res, però el Barça no ha tingut cap amenaça, ni a l'espai, amb Ferran o Rafinha, que són futbolistes potents que poden guanyar algun duel i tampoc han sigut capaços d'ajuntar tres o quatre passades per descansar una mica amb la pilota davant un equip com el València amb molts problemes, ja no només futbolístics sinó institucionals, i que jo crec que era un moment perquè el Barça almenys pogués descansar amb la pilota, i tenint centrals que poden jugar des del darrere, que poden dividir, a més amb l'expulsió d'Araujo sumat a Marcos Alonso, que té millor peu, i el Barça ha estat incapaç. Jo crec que hi ha una tendència a recular, no?, que sorgeix sobretot pel que va comentar l'altre dia Xavi. Va dir una cosa curiosa a la roda de premsa després del dia al Madrid, i era que no havien treballat aquesta defensa en bloc baix, que no treballen als entrenaments i que els havia sortit molt bé. Avui ha tornat a repetir-se, però en canvi Xavi avui ha explicat a roda de premsa que ell estava una miqueta, diríem, enfadat perquè hi havia encara errades importants, no? I això és el que a mi em preocupa una mica, aquestes accions que no es corregeixen, sigui per nivell tècnic dels futbolistes o perquè no acaben d'entendre el que es demana. Però és que la primera meitat, fins i tot amb 11 jugadors, el Barça ha estat molt imprecís i constantment hi havia avantatges que eren clares al mig del camp o a la davantera i no s'aprofitaven, i vas guanyar 1-0, però ja pot haver un moment en què això se t'acabi i encara queda molta lliga.
Sí, mira, anem a recordar, ara que deia això l'Albert Blai, el que ha dit Xavi, Laia.
Doncs el tècnic ha dit que el calendari de les últimes setmanes els està passant factura, admet, però que s'ha de fer un pas endavant en el joc.
Estem en un moment general que arribem justos als partits, arribem justos lesions, també ja comença a haver-hi un pèl de fatiga, però aquests partits s'han de sentenciar abans. Jo crec que si fem el 2-0 l'equip ja es deixaria anar, jugaria millor, després jugues ja més tensionat i tot es complica, no? Una pena, perquè avui si haguéssim sigut efectius és un partit per guanyar còmodament, i al final ens compliquem nosaltres, després reaccionem, som sòlids, som solidaris, som generosos, però bé, crec que hem de fer un passet més en el joc, no?
I avui que el Barça també ha acabat tancat al darrere i defensant, ha tornat a parlar del debat de l'estil.
El llistó està així, ho vam fer anys enrere i ara el llistó és aquest. Però bé, nosaltres ens posem el llistó de l'any passat. L'any passat no competíem, aquest any competim, estem millorant en moltes fases del joc, en moltes facetes, en defensa, en atac, en estratègia. Estem millorant en moltes coses, no? I la nostra comparació és amb l'equip de l'any passat, no amb el Barça, amb el millor Barça de la història. Està bé ser exigent, però fins a cert punt.
Que ja sap, i després l'Àngel, si vol matisar
alguna cosa. I sobre aquest debat que hi ha, jo crec que estem en una situació circumstancial del Barça, que es troba que li falten molts jugadors, i que en aquests dos partits hem vist aquest plantejament del Barça. Jo crec que seria preocupant si Xavi volgués jugar deliberadament així. Després podem analitzar per què el Barça es troba en aquesta situació. Jo crec que està molt bé que el Barça hagi guanyat avui, que hagi mostrat que també defensivament pot apretar les dents i ser un equip que sigui capaç de guanyar partits apretats com el del Madrid i com el d'avui, però estic en aquest cas amb el Dani, em picarà el crustó després el Pichi, en què el Barça ha de poder jugar millor, tot i aquestes baixes. Perdó. I si no és així, crec que té un problema de que quan no juguen els jugadors principals o l'onze titular, no té substituts que li permetin jugar d'una altra manera o jugar una mica millor a futbol. Jo crec que el Barça ha de poder aspirar a fer alguna cosa més del que li hem vist avui. I crec que també a vegades s'acula una mica veient una mica els recursos o el potencial ofensiu que té al davant, que l'equip no veu clar qui acabarà resolent el partit si li marquen un gol, que potser abans, tenint a Messi, Neymar, Suárez, tu pensaves, mira, si ens en foten un, algú d'aquells ho acabarà arreglant.
O Lewandowski, ara, a l'inici.
O Lewandowski, que tampoc el tens. I que ara, en canvi, pensa, hosti, jo no veig al davant qui és el tio que agafarà, que tirarà del carro i que em marcarà un gol per resoldre el partit, i que això fa que l'equip també es tiri una mica enrere. Jo crec que hi ha una manca de qualitat de jugadors al davant respecte a altres anys.
I jo em pregunto aquí que per què els jugadors del davant estan rendint a un nivell tan per sota del que haurien d'estar rendint, no tenen la qualitat per fer-ho, perquè podem discutir si Rafinha s'ha pagat molt pel que no, però jo crec que té més qualitat del que l'estem veient en jugar aquí al Barça. Ferran Torres està molt per sota del seu nivell. Ansu Fati igual. Dembélé ha tingut anades i tornades, però en general aquesta temporada crec que ha estat a un nivell bastant regular i bo. I Lewandowski ara mateix també està rendint per sota del seu nivell. Per què?
És una gran pregunta i ens agradaria molt tenir la resposta, perquè és veritat que potser el Barça solucionaria ofensivament. Mira, que et tiraré un cable, Pichi, sobre el que dius.
No, puc dir alguna coseta? O...
Sí.
Ara ja et toca el treure.
Us va agradar més el Barça-Almeria, que va sortir caminant?
No.
I no va defensar?
A mi no.
No, és igualment preocupant.
No, però no té res a veure...
No, dime. No. Dani, ara almenys hi ha un compromís, demostren un compromís i un esperit de sacrifici que jo crec que és molt important quan l'equip necessita que tothom corre.
Però això haurien de ser uns mínims,
I
no?
I això, clar que és el mínim.
Clar
que és el mínim, però és que...
I a partir d'aquí hem de demanar una mica més a l'equip, és a dir, el que és inadmissible, clar, és el d'Almeria, potser, no?
Que, claro, per això et dic que és inadmissible és el que va passar a Almeria, no el que ha passat al Bernabéu, que guanyar crec que és un èxit grandíssim,
sí.
I el d'avui és circumstancial pel fet que a falta de 30 minuts t'has quedat amb un jugador menys. Sí, però... I el resultat era molt, molt curt.
Bé, com diu Xavi,
i per tant,
hi ha
a mi,
un desgast.
Veure la reacció... No, i clar que m'hagués agradat que haguessin sortit en transició 7 vegades i haguessin aguantat la pilota i haguessin tret a l'equip del darrere i tal, clar que m'hagués agradat.
Però la primera part, Àngel, però... per mi, amb 11, el Barça té 10 minuts després del gol bons, però acaba també...
Els únics.
Sí.
Els únics.
Els únics.
No, és que és veritat, és que el València ha començat millor. Els 10 primers minuts han estat el València.
I ha acabat millor.
Ha jugat en camp contrari.
La primera part que ha tingut 3 aproximacions.
A veure, que jo no he dit que el Barça ha fet un bon partit.
Per
no
això?
Ho he dit en cap moment, ho he dit que circumstancialment s'ha quedat en minuts 60 amb un jugador menys i vulguis que no, això t'obliga a tirar-te una mica cap enrere.
No, que
però
tot,
ni que tirar-te cap enrere defensivament,
però
que tirar-te cap enrere no serà l'estil de joc del Barça.
No.
Si el Barça juga 15 partits així, començarem a criticar perquè totalment d'acord.
Perquè en perdrà
però,
més.
Però, sí, circumstancialment.
Sí, sí. Els
a mi que es posa en dubte, per mi és un idiota, futbolísticament parlant, el que no valore la victòria al Bernabéu. Vamos, és que em sembla una barbaritat.
Mira,
en els efectius que vas... jugant al camp del campió d'Europa i que no et faci una ocasió de gol,
sí, bueno,
és per treure el barret.
Mira, avui n'ha fet dues, però els nostàlgics, el Barça, quan jugaven 10, els altres equips havien de defensar a tope, perquè amb 10 et dominaven.
Bé, però tenia molta més qualitat a la plantilla per dominar-te, jugadors que et podien dominar.
Jo no, en cap moment he dit que no entengui la victòria al Bernabéu.
No, ho dic, no ho he dit per tu, Dani. No ho he dit.
És que si ho dius per mi, salto.
No salti.
No, això era part. Però jo també, si hagués tingut a Pedri, a Dembélé i tal, avui, sense anar més lluny, avui, i a Lewandowski, probablement en 10 haguessis tingut més sortida de pilota.
Segur.
Segur.
Si és que segur, canvia
molt. El que passa és que tenies el que tenies, cony. Tenies el que tenies. És que no hi ha més, en aquest sentit. L'any passat que es dia, és el que hi ha.
Clar, pues Àngel, però per mi això és un problema, que també diguis és el que hi ha.
Clar que és un problema quan et falten els 3 millors...
I el Quique.
Sí,
però hem de plantejar pel futur que si vols estar dalt un altre cop a Europa has de reforçar-te, millor.
Per mi hi ha d'haver un terme mig, Àngel, hi ha d'haver un terme mig. És a dir, tu pots no jugar...
Però t'estic dient que et falten els 3 millors jugadors ofensivament.
Que sí, és a dir, que és difícil que no tindràs 3 suplents del nivell de Pedri, de Lewandowski... Això no es pot tenir. Això no es pot tenir, és evident, però crec que hi ha d'haver un terme mig com perquè tu puguis tenir substituts per jugar una mica millor del que has jugat, per exemple, la primera part.
Sí.
Sí, però avui tenies 4 jugadors titulars indiscutibles i els millors jugadors ofensivament que no els tenies sobre el terreny de joc.
Clar, són Gavi, Pedri, Lewandowski, Dembélé.
Per això, allà a Madrid no hi ha debat mai de com juguen, perquè mai han dit que han de guanyar per jugar bé. Jugar bé i guanyar. Mai. Llavors com juguen allà,
sí,
no ho saps?
Sí.
I guanyen, bueno, pues guanyen, no perden.
Només ho fem aquí, això.
Clar, el debat és aquí.
Però això passa perquè jugant així és quan has guanyat més que mai en la teva història.
Sí, sí.
Llavors, hi ha un motiu que recolza el seguir aquesta línia.
El sentit comú diu que si jugues bé molts partits tens moltes més possibilitats de guanyar, això està clar.
Ara, aquesta potser és tècnica, aquesta
estadística. El que servia fa 15 anys per jugar a futbol, igual avui en dia no serveix.
Val. O sigui que vols dir que tu i jo no haguéssim jugat avui.
Tu i jo seríem els millors de l'equip.
Això segur. Blai, què et sembla aquest debat meravellós que estem tenint? Només es fa aquí a Barcelona aquest debat amb el Barça.
No, però és que aquest debat jo crec que és positiu. Al final és com millorar el joc i és parlar del que passa al camp, no? Vull dir, això en teoria hauria de millorar. El que passa que a vegades sí que és veritat que són debats que es porten d'un costat a un altre, no? Molt poques vegades hi ha grisos i jo crec que és evident que el Bernabéu, la victòria és molt diferent que la d'avui, perquè el Real Madrid és un equip infinitament millor que aquest València, no? I l'escenari és diferent. I al final la baixa que crec que ho condiciona tot, podem parlar de totes, les de Gavi, però és la de Pedri.
Pedri és
el futbolista que et marca diferències, tant en el ritme de joc com és un jugador que no perd pilotes, però a la vegada accelera, no? I té aquesta última passada i l'arribada.
I el Barça, jo crec que aquest estiu és innegociable que vagis a per un futbolista com Gundogan o un perfil així, perquè no pot ser que quan falti Pedri els interiors siguin un jugador com Sergi Roberto, que porta 7 anys jugant de lateral dret, i que si és que el Milan jugava doble pivot tapant les esquenes de Teo, no? I li demanes altres coses que evidentment llavors el jugador sembla pitjor, però és que el context és el que és, no? I De Jong, que no és un interior per jugar a dalt, és un futbolista que necessita, no, com hem vist avui, rebre molt avall, començar a conduir, i per tant jo crec que la plantilla aquí està mal configurada, no? Pablo Torre, no, doncs, parau per bé, no ha acabat d'entrar, i és aquest futbolista amb les condicions i les característiques, en teoria, no, ideals per poder fer aquest rol, però evidentment alguna cosa està passant que ens estem perdent, i jo crec que el Barça a l'estiu haurà de fer una inversió aquí. Es parla molt del lateral dret, que si Condé de davant, però al final el ritme de joc
una palanca,
no pot ser que hi hagi tants partits com el dia d'Almeria.
Una palanca, no sé si podrà les palanques. Bueno, sí, escolta, sabeu que ha acabat molt emprenyat avui? Avui ha acabat emprenyat el president Joan Laporta.
Sí.
Sí. Pel que sabem, a RAC1, quan s'ha acabat el partit al Camp Nou, se l'ha vist renegant i entrant a la llotja, a la part interior de la llotja, gesticulant, emprenyat amb el joc de l'equip, amb la imatge final d'aquest Barça defensant-se, tot i que estava amb 10 contra el València, i de fet l'han hagut de calmar fins i tot, i escolta, que s'ha guanyat. Ja sé que no ha estat el millor partit de la història del Barça, però que s'ha acabat guanyant, no?, i que era una victòria importantíssima, no?, per trencar una mica la dinàmica d'aquella derrota a Almeria, el fet que avui el Madrid et pogués encara retallar algun punt més, no?, si el Barça es deixava algun punt al València. Però sí, la veritat és que hi ha hagut un cert moment de tensió i d'incomoditat per la gent que ha vist una mica aquesta escena que ens explicaven avui del president Laporta. És a dir, que Pichi estava emprenyat Laporta avui, també amb el joc com tu.
Sí. Bueno, però què s'ha de fer? Què s'ha de fer? Sí, que... Si almenys el resultat és bo, doncs mira, és el que et queda, no?, en aquest sentit. Però saps que és obvi que l'equip ha de millorar, i tots estem d'acord en que probablement pues, les inversions que s'han fet amb alguns futbolistes no estan donant el que veritablement s'ha pagat per ells, ni de bon tros.
Que, per cert, hem pogut confirmar també que presentarà una querella criminal contra el periodista Salvador Sostres. Alguns mitjans com Mundo Deportivo o Esport aquesta tarda ho apuntaven, i ho hem pogut confirmar a RAC1. El president es querellarà contra aquest periodista del diari ABC, i que també té un blog personal en el qual doncs escriu articles sobre el Barça i sobre el president Laporta. Hi ha hagut un avui, suposo que l'heu pogut llegir, ha corregut com la pólvora, realment contundent, no? Sense dir-ho explícitament, Salvador Sostres diu que el president del Barça té addiccions, i explica algunes escenes del mateix Laporta dijous a la llotja del Bernabéu durant el clàssic de Copa. Explica Sostres que entra en un lavabo, que feia molts sorolls, que es posava col·liri als ulls, i també en aquest article planteja dubtes sobre possibles comissions pel fitxatge de Lewandowski o per l'adjudicació de les obres del nou Camp Nou a la companyia turca Limac. Doncs bé, el president Laporta considera que això són injúries i calúmnies cap a la seva persona, i ha donat l'ordre que aquesta setmana l'àrea de presidència presenti una querella criminal contra el periodista, perdoneu, Salvador Sostres. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Estem distrets.
Déu-n'hi-do.
Entre una cosa i l'altra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
L'article és duríssim, eh?
Sí. És contundent, l'article, realment és contundent, sí.
I no tindrà cap
I per això no podia quedar en no res. És a dir, si Laporta considera que són calúmnies i que està mentint i que està danyant la seva figura, l'únic que li queda és aquesta querella criminal, no?, i acudir als jutjats. A veure com acaba.
L'important és que dius que estava emprenyat pel partit?
Sí, pel que sabem estava una mica emprenyat, sí, pel joc de l'equip. Sí. És cert que hi ha condicionants, ja els hem explicat. El Barça estava amb 10, el Barça arriba cansat, perquè jo m'he estat mirant el calendari. El Barça, des del 31 de desembre, que torna a la competició amb el Barça espanyol, altra cosa, aquell Barça espanyol del 31 de desembre, des d'aquell dia fins avui, el Barça ha tingut una setmana lliure. Una. Clar, és que són 3 mesos, pràcticament.
Però és l'únic equip? El Madrid ha tingut els mateixos partits?
No, el Madrid n'ha tingut més de setmanes lliures perquè va descansar en una de les jornades Champions. El Barça no, el Barça va jugar les dues jornades Champions amb el United. Llavors el Madrid ha tingut una setmana més lliure. Vull dir que és normal que hi hagi fatiga muscular, fatiga mental d'alguns jugadors, perquè aquest tram de calendari ha estat realment exigent. Ara el Barça per fi té 6 dies lliures i diumenge que ve jugar a Sant Mamés, i després tornarà a tenir 6 dies lliures abans de rebre el Madrid. Vull dir, jo crec que li hem d'exigir molt més al Barça d'aquestes dues pròximes jornades, no? Ara que tindrà dies lliures de descans, no, de relax una mica.
Sí, sí. No, no, en tot cas jo crec que té molta raó el Pichi, igual que abans deia que estava d'acord amb el Dani, en una cosa que per mi el focus s'ha de posar en si què pot fer el Barça per millorar el rendiment d'alguns jugadors o veure si s'ha equivocat amb alguns jugadors i què pot fer per jugar millor futbol, però que per mi el debat estèril és de si el Barça ha variat el seu estil o si ha traït l'estil. Jo crec que això ho podríem preguntar o debatre si amb tots els efectius el Barça comença a jugar així aquests partits. Jo crec que estem davant d'una situació circumstancial i que el que ens hem de preguntar és de dir, sense aquests jugadors el Barça només pot jugar així o pot fer altres coses? Jo crec que és més en el focus de la confecció de la plantilla i no tant en el vessant estilístic.
Un quart d'una. A veure, anem a les dues accions que portaran cua i que han estat una